A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Arrenquem setmana. Avui tinc dos tertulians amb una experiència més que àmplia en els seus respectius coneixements. Martí i Rafael, benvingut.
Hola, què tal?
Molt bé, com ha anat aquest estiu? Que no ens hem vist des de la temporada passada, per dir-ho així.
Això és una targeta ja, només començar. Ja...
No, què va. Al contrari.
Sempre bé, ja saps que sempre bé, sí.
Me n'alegro. Bruno López, què tal? Com estem?
Molt bé, la veritat que molt bé. Amb tu sempre estem bé.
Bueno, me n'alegro, agraït del compliment. Bueno, estiu també, que ens veiem ara, aquesta nova temporada, per primera vegada també. Estiu que t'ha aprovat?
Un estiu bastant aprovat, sí. Bueno, bastant, amb bastanta feina, que tu i jo ja sabem.
Ja, exacte, ens vàrem veure...
Però també he pogut desconnectar-me.
Bueno, també, això va bé. Bé, sabeu que nosaltres aquí a La Tertúlia tenim moltíssimes coses sempre per xerrar, i una cosa no és que sempre Martí, per afició i per coneixements i per pràctica esportiva, a vegades parlem d'esport en les tertúlies quan tu estàs present, però una cosa que a mi m'ha alegrat, les beques s'han apujat per als esportistes, per al programa del rendiment, 421.000 i pico euros, per dir-ho així. Bé, és una cosa bona per aquest planter i aquest viver que tenim aquí al país, gent que està, que fer el Joan Verdú, per exemple, o la Mònica Lòria, hi ha un nivell, i que em perdoni els altres que descuido, amb un nivell ja elevat i que ens interessa qui siguin.
I és importantíssim, des de fora a vegades, quan es parla de xifres, no? totes juntes, i es veu, són molts diners, tal, però realment... Al final, l'esforç que fan tots els esportistes, i després també, no només l'esforç particular, quan compares les condicions dels nostres esportistes amb els esportistes d'altres països, és que ja poden anar posant beques ja, que seguim estant força lluny, no? Però en canvi, quan surten a competir, volem que competeixin de tu a tu, no? Amb la qual cosa, bueno, està clar que totes les ajudes possibles són més que benvingudes, i a més, són un al·licient per als esportistes, que per se ja estan supermotivats, lògicament, per això dediquen la seva vida a l'esport i a la competició, però evidentment si tens ajuts faciliten una mica, no? O t'apropen una mica a aquests altres esportistes d'altres països, que és amb els que finalment has de competir, no?
Sí, potser encara del que dius, encara potser ens falten passos, no per arribar a altres nacions, no agafaré Àustria, no agafaré França, perquè evidentment el volum de la cantera és més important i del viver de possibles esportius, però potser per metodologia o mitjans, o combinar esport i estudis, que és una miqueta embrionari i es va desenvolupant, potser són els pròxims punts que tenim que acabar de donar més facilitats, potser als que es volen dedicar més a això.
Bueno, hi ha moltes coses que es fan bé, eh? O sigui, està clar que el programa d'esquí estudi és, per mi és bastant potent i és exemplar, però encara jo crec, honestament, és la meva opinió, eh? I amb això no vull desmereixer la feina de ningú, perquè sé que hi ha molta gent que s'està esforçant moltíssim, però que encara depenem molt del romanticisme de les persones. Quan tu veus qui va al davant a les federacions, qui està involucrat, hi ha molt el component aquest romàntic personal de la gent, i no tant l'estructura ferma, no? amb els pressupostos que correspon també i tal, per poder ser competitius, no? Llavors hi ha aquesta barreja, no? Anem avançant amb els recursos, però encara hi ha el component aquest romàntic i de les persones. Aviam, que no falti mai, eh? Però és cert que s'ha de continuar avançant. Bueno, i anem avançant, gràcies a Déu.
Sí. Bruno, tu, el punt de vista teu...
Bé, ja saps que jo, en aquest tema, tots els diners que es donin per una inversió, i sobretot per un incentiu com és el tema de l'esport, dels estudis, del que sigui, benvingut sigui sempre. Ara sí que és veritat que també no és una problemàtica només nostra, és mundial, és a nivell d'europeu, perquè no, només ens recordem dels esportistes quan guanyen medalles, perquè només cal venir a la tele, és reportatges. Joan Verdú arriba amb una medalla d'or a Andorra, ja. Però quan el Joan Verdú perd perquè se l'ha trencat un esquí o el que sigui, això no surt, no surt. Surt que ha perdut. I això passa aquí i passa fora. I és algo que hem de canviar, aquest xip, també. O sigui, els nostres esportistes són els nostres esportistes, perquè van allà amb un incentiu. A banda, van a defensar una bandera, perquè al final no deixen d'anar també per una bandera, perquè ho creuen i defensen l'esport nacional, i sigui l'esquí, sigui el rugby, el futbol, sigui el que sigui, és igual si perden o si guanyen, l'important és que vagin i que demostri que nosaltres també tenim una bona plantilla, i si quedem primers bé, si quedem quarts i quins també, doncs que l'important és anar i punt. I disfrutar dels Jocs Olímpics és fantàstic, és algo fantàstic.
De lo que estàs dient, estàs, diguem, donant en veu off una miqueta, doncs, els valors del baró Pierre de Coubertin, que era l'important és participar. Exacte. Que potser s'ha perdut una miqueta en el món de l'olimpisme, perquè dius, només pensem el que fa medall, només pensem el que fa podi, però tots els anys d'entreno, de sacrifici, d'esforços per tenir una mínima i per anar-hi, dius, també són més que mereixibles.
Sí, sí, i escolta, i el que arriba, perquè l'esforç el fan tots. El que arriba, almenys, doncs té aquest reconeixement i aquest premi. Però el que no arriba, com deia el Bruno, també, és que vamos, per mi, com exesportista d'èlit, és que té el mateix valor. És a dir, que crec que el que hem de posar en valor és l'esforç d'aquesta gent, com deies, no? I les lesions, i quan han de remuntar les lesions, i tots els dies d'entrenament, plogui, peti, qui peti, faci sol,
no compta,
calor, fred...
Això no es veu.
Però aquesta,
no es veu.
Clar, però aquesta és la realitat de l'esportista. Per arribar, ni que sigui a participar, després si a sobre doncs, està al podi, no està al podi, però per arribar, per poder aspirar a competir a segons quines curses internacionals, l'esforç que hi ha darrere és brutal. No?
I no t'ho posen fàcil.
No, gens ni mica.
I també el bo que s'ha fomentat amb aquestes beques és que sempre mirem l'èlita, no? Però també, diguem, s'ha treballat per ajudar doncs, els que són preèlits i els que encara doncs, estan en període formatiu doncs, de tenir una ajuda, perquè dius, Mari, molt bé, quan estàs a dalt, sí, però hi tens que arribar a dalt. O sigui, no, ningú et fa, diguem, l'ajuda, la, la petita empenta per pujar de cop.
Mira, jo recordo quan estudiava, quan estava a Educació Física, jo vaig fer gimnàstica rítmica. En aquella època un home fent gimnàstica rítmica era algo que no, ningú s'ho pensava. I la veritat que el meu suport era el meu entrenador. Va ser ell qui em va proposar per això.
Seria un romàntic d'aquests que dic també, sí o no?
El futbol no m'ha agradat. Us asseguro, el futbol mai m'ha agradat. És una cosa que, a més, el meu entrenador deia, en aquella època eren 20... són 25 persones darrere una pilota i qui pateix són els 11.000 que ho miren.
Sí.
O sigui, el futbol mai m'ha agradat. El bàsquet i tot això, sí. Però ella veia a mi que això, que la gimnàstica rítmica, que era el meu, i m'ha posat allà. I ha competit alguna vegada a nivell molt comarcal, molt d'això, i després l'ha deixat perquè coses de la vida, però al final són aquelles persones que són els professors d'educació física que comencen a veure que tu tens un potencial i et comença a incentivar. I molt sovint què passa? Que els pares això no ho escolten.
De lo que dius és, a vegades també hi ha... no una frustració dels pares o una obligació dels pares que la filla o el fill arribi o faci l'esport o tingui el nivell que ells no han pogut tenir.
Bueno, és que ara ens estem ficant en un terreny pantanós total, eh? Perquè els pares està clar que tenen una capacitat d'influir important, a vegades influeixen positivament, a vegades negativament, a vegades frenen, a vegades incentiven, a vegades incentiven per de més, a vegades sense voler... Mira, jo puc posar el meu propi exemple. Jo que he patit l'esport, l'he gaudit però l'he patit també, jo dels meus fills no tenia cap interès especial en que competissin o fessin esport, però bueno, la petita ha estat amb esquí estudi fins fa res. Clar, jo deia, no, si jo no l'empaito perquè tal, i bueno, potser no de paraula i potser tal, però a vegades amb les converses a casa, amb els exemples de lo que has fet o has deixat de fer o tal, doncs indirectament també els estàs pressionant, no? Perquè, no, però si jo no pressiono, a mi si ho fa o no ho fa, mentre, saps, mentre tingui ganes i treballi i tal, però a vegades influïm sense voler. La veritat que el tema dels pares és un tema, ja et dic, donaria per un programa sencer, jo crec, eh? Els pares i l'esport.
La millor frase seria la que he dit jo algunes vegades amb alguns: mentre que disfrutis, fes-ho.
Ah, sí, sí, absolutament, absolutament. I els pares, si podem estar una mica al marge i que se n'ocupin els entrenadors i que facin amb els seus companys... Mira, l'exemple, Bruno, que deies lo del futbol, jo crec que és l'exemple més radical de la influència negativa dels pares, no? Els espectacles que hi ha moltes vegades en el futbol infantil, que els nanos estan allà per gaudir, per passar-s'ho bé, i els pares, des de la grada allà, cridant, escridassant, insultant, bueno, uns shows patètics moltes vegades, saps? Amb uns pressings i tal, a la canalla, a l'entrenador, bueno, perdent les formes. Vull dir, ojo, eh? M'estic anant a un extrem, eh? Però això existeix, eh?
No, no,
eh? Això existeix,
jo,
eh?
Jo vaig conèixer el rugby aquí, a Andorra. I la veritat que després l'interès m'ha portat a investigar-lo. I és un esport molt noble. Al contrari de molts esports, amb tota la violència que es veu, és un esport molt noble. Perquè al final, a dins del camp, es barallen per la pilota, evidentment, es barallen entre ells, això és inevitable, però després, fora del camp, són amics. Són amics, se'n van a prendre la cervesa, se'n van a xerrar, i res més. I el que dius, desgraciadament, jo tinc moltes males experiències del futbol en aquest sentit, de que el futbol és a dins de la ganxa, o sigui, són els jugadors, juguen, uns guanyen, altres perden, però després has de sortir i t'has de deixar portar. No, o sigui, famílies que no es parlen per culpa del futbol, això ja és inexplicable. Ja és inexplicable.
Sí. Escolta, a mi m'agrada, eh? Jo ara estava amb el tema dels pares, eh? Jo encara rebràs, Enric, una trucada de la Federació de Futbol, dient, escolta, que fem el programa, eh? Desprestigiant el nostre esport i tal. Escolta, ara, a més, que estem jugant bastant bé a Andorra, saps? Dius, però, bueno, en fi, sí, és cert que aquests esports hi ha moltes coses que els envolten, que hi ha en el rugby, estic totalment d'acord amb tu, eh? El famós tercer temps i
però
tal.
Però també, sí, també és un tema de premsa. No és per culpa teva, però és un tema de premsa també, perquè sempre és com les manifestacions, sempre veus la part negativa de les coses, el futbol igual, doncs sempre ens ensenya la part que li dona suquet al periodisme de rebombori.
Sí, hi ha una retroalimentació, diguem, premsa sensacionalista futbolística o esportiva, grups d'aficionats més o menys radicals, per dir-ho així, i amb expansió, diguem, per curiositat de la resta, diguem, de la massa, diguem, d'aficionats, no?
Al final l'espectacle és l'espectacle, i l'espectacle, doncs, l'esquí, el rugby, les bicis, és l'espectacle, és aquell moment que tu passes bé, que estàs al costat d'una persona que encara que estigui incentivant a l'adversari, tu allà t'aguantes i fas la broma de no, el meu va millor. Això és el bonic i és el maco. I quan acabi de tot això, quan estiguin entregant els trofeus i estiguin allà als podis, doncs que s'ho estiguin passant bé i que vingui i digui felicitats. Al final el teu és el millor que el meu. Ja està. D'això es tracta.
Bueno, jo crec que majoritàriament és això. El que passa és el que deies, Bruno. És cert que després, al final, fem sang, i la premsa, no per anar contra tu, Enric, però i la premsa... Doncs fa sang i s'aprofita d'aquelles coses destacables que moltes vegades són lo dolent d'aquell esport. Això és com el parapent. Quan es parla de parapent? Quan hi ha un accident i es pela un nano. Però de tots aquests vols fantàstics en parapent i aquestes competicions i aquestes grans travesses que fan volant amb el parapent la gent, d'això pràcticament no se'n parla, no? La notícia és el mort, el que s'ha penjat de la farola, el que tal, no? Bueno, sol passar, no?
Sí, i aquesta part, diguem, de... excés de comunicació i de voler, doncs, tenir la notícia la més sensacionalista o la que cridi més, no? O sigui, interessa més avui dia, diguem, el like o la quantitat de vistes, diguem, que no pas realment la notícia, per dir-ho així.
Tal qual.
De lo que deies tu, Bruno, que havies fet gimnàstica rítmica, clar, si fa anys enrere...
Fa molts anys, eh? Fa més de 20 anys.
Clar, fa més de 20 anys, però, clar, ja... Avui estem, doncs, molt la paritat, l'inclusivitat, doncs, ja seria més... normal, per dir-ho així, i encara la paraula no m'agrada normal, lògic, jo diria, però clar, fa 20 o 30 anys un noi que va fer gimnàstica rítmica o patinatge artístic o altres coses, dius, escolta, la proporció aquí a la paritat no hi era.
I a més, incentivat per l'entrenador.
Això és una altra cosa, però bueno, si la persona té qualitats i li agrada, aprofitar-ho.
Bueno, era allò que et deia, no? Com a... Jo al futbol no som amics, amb handball... el baloncest, doncs sí, ho anàvem fent bastant bé, però ell a mi m'incentivava més això, el que és el tema de gimnàstica rítmica. El per què l'hauríem de demanar a ell.
Bueno,
l'hauria de demanar a ell, perquè jo realment no sé el per què. El que sí que sé és que m'ha introduït en un món que al final m'ha agradat.
Habilitat, equilibri...
Sí, agafaves bastanta confiança, agilitat, l'equilibri, a més no necessitaves estar catxes, per dir-lo, o sigui, era un pal, i tu veus un pal i dius, aquest nano, què és el que fa? Pues, la força és interior al final i mental, no, i sobretot està concentrat. era algo, i la disciplina. La disciplina en l'esport és algo que és bastant important. Això...
Bueno, escolta, hi ha elasticitat molta, no? Tindries. Series prim, però...
En aquella època sí. Sí, 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 en aquella època sí. Ara ja els anys passen i els greixos s'acumulen.
A tots, eh?
Però al final sí que el deixes, però tu saps, és algo que sempre ens queda. La que s'activa el botó és automàtic.
De lo que dius tu, malauradament, a nivell d'aspecte, sempre es fa un tòpic, el que és esportista té que tenir, doncs, una certa, diguem...
Té que ser un David.
Sí, té que ser un David de Miquel Àngel, per exemple, o una escultura de qualsevol déu grec que et dius, bueno, tens tota la musculatura superdibuixada. Però clar, depèn dels esports, perquè jo sempre faig el paral·lel, dius, agafes un maratonià i un Usain Bolt un sprinter, per dir-ho així. O sigui, agafes un Xavier Alcicé, per dir-ho així, i un Usain Bolt, dius, mira, són dos esportistes de nivell internacional.
Que s'han fet en la disciplina dels Jocs Olímpics del dispar amb pistola, el turc, els memes que han fet amb ell. O sigui, una persona arriba allà, la mala butxaca, només li falta el cigarret. Sí. I la resta, sí, amb objectes per bloquejar la visió, la llum solar, etc etc etc. I ell arribarà i tan tranquil, i queda tercer, no?
Sí, sí, espectacular, espectacular. Sí, això, la mala butxaca, exacte, és la foto, eh?
Tu dius, val millor una imatge que... Pues aquesta és la imatge, és la imatge de lo que dius, que no sempre l'esportista és aquell que dius...
Però escolta, Enric, això que dius, us explico una anècdota meva, eh? El que era el meu entrenador i ha estat un dels meus millors amics i tal, estàvem junts allà a la costa i va venir la seva germana, i són gent del nord, de Santander, saps? I no em coneixia, la germana. I jo ja competia i havia fet curses internacionals i tal, no? I havia escoltat parlar molt de mi, i quan em troba a la platja, però tal qual, se'm queda mirant i diu, aquest és el Martí, però és un canijo. Però li va sortir de l'ànima, eh? Però és un canijo, com deia, aquest no pot ser l'esportista aquest del que m'heu estat parlant, no? És cert que el físic, doncs, depenent del tipus d'esport, és un físic o és l'altre, però sí que de forma global, quan es parla d'esportistes, tothom pensa, doncs, això, en el David, no? Algú supercatxes i super tot, no?
Sí, i mires un jugador de rugbi, un jugador de volei, un nedador o un triatleta, dius, no té res a veure, dius, les qualitats i el cos està adaptat a la pràctica que fas i ja està.
Tal qual.
No facis jugada número 5 un maratonià, no, perquè si no, malament el rugbi, no? Per dir-ho així. Bé, de lo que parlàvem una miqueta d'això d'esport i estudis, matrícules en estudis superiors han crescut un 11,8% aquí al Principat, o sigui, més de 3.000 estudiants. Bueno, això és una cosa bona, vol dir que ja...
Jo també conto, no?
Sí, també, evidentment.
Perquè jo no ho deixo. Ara mateix estic en un curs d'aquestos de llenguatge de signes i bastant bé, o sigui, jo estaré en aquesta estadística aleshores.
Exacte.
Perquè si comptem tots, doncs, home, és una bona notícia.
Sí, això vol dir que la gent es vol formar.
O es vol formar, o l'ha passat una mica com a mi, que em deixa passar molt de temps i hem dit, hòstia, ara em sento que estic una mica descol·locat en el temps. No estic acompanyant la joventut i no estic acompanyant la evolució dels estudis. O sigui, formar-me, més que formar-me, és reciclar-me. Perquè estigui també una mica al tanto del dia d'avui, perquè ja no és la nostra generació, ja és la generació dels nostres fills. Mm. Amb la qual nosaltres ja passem a la tercera etat. No?
Vaja. Vaja. Però està bé, està bé, a més, que aquests estudis es facin a Andorra, perquè malauradament, doncs majoritàriament, carreres universitàries, tal, hi ha aquesta tendència que sembla que sí o sí s'ha de sortir d'Andorra. Bueno, tot el que a més puguem fer a casa, doncs fantàstic, no? A més, si és de qualitat, evidentment formar-se per tothom és fonamental. Bueno, a partir d'aquí, si ho pots fer a casa teva i amb qualitat, millor que millor, i s'estan fent, en aquest sentit, em consta, moltíssims esforços, no?
I una cosa, una altra que se m'ha escapat, majors de 34 anys representen un 47%.
Veus com tenia
raó?
Veus?
Aquí la prova del cotó...
I inferior, i està per sota, els de 25 a 34, un 29,2. O sigui que dius, després els que continuen els seus cursos, diguem, escolar, estudis superiors, ja també són un més d'un 25%. Però clar, i aquesta proporció que et dius, gent que ha deixat els estudis i vol fer un complement potser a el que ja tenia de bagatge.
Bueno, o no, també compte que ara tu arribes, per desgràcia, a partir d'una certa edat, i sobretot a partir dels 40, ja quan vas a buscar feina, Mira, això m'han enviat una foto, un d'aquests dibuixos, que posava això, no? Un jove que ve a buscar feina i li diu a la persona que l'entrevista que necessito gent amb experiència. Però després el que té experiència i sobrepassa els 40 és que ja no tens l'edat pel càrrec. Dius, en què quedem? O sigui, més o menys els estudis demostren el mateix, no? Que si surts de formar-te amb 20 anys, 23 anys, ho tindràs complicat per tenir feina perquè volen gent amb experiència, però a partir dels 40 o dels 50 ja tens una edat i tot i que tinguis experiència, en què quedem? La vida laboral és dels 25 als 40? Pues la casa ha de fer un pensament ja.
Home, jubilat als 40, crec que n'hi ha molts que els agradaria, no? Home.
Vaja. Vaja. O sigui, jo ja no és el cas, no puc.
No. Estem fora de cupo ja.
M'he passat de frenada de bastant. O
sigui, això qui ho diu, la societat?
No, ho dic jo directament. No, m'he passat de frenada, em refereixo que no em puc jubilar als 40. De fet, no em puc jubilar ni als 60 que tinc. Vull dir que, bueno, en fi, i estic bé, eh? I no és un retret ni contra mi mateix ni contra res, eh? Però dius, home, jubilar-se als 40, si tens realment coses que t'omplin, que et motivin, que tal, saps?
Jo crec que ningú es vol jubilar als 40, jo no. Bueno, ja els he passat.
Depèn jubilar-te de què, saps? Perquè dius, aviam, jo no em jubilaré a la vida... Els que som actius, saps el que vull dir? Però, clar, jo ara mateix, pues, si puc escollir, estaria més navegant o, jo què sé, o aprenent a fer volar el dron una mica millor, o no sé què, si serà per coses per aprendre i per fer, que no pas doncs amb la feina, amb la meva feina i tal, que la que tinc remunerada, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè jo em jubilaria de la remunerada, de les altres...
O, a la tomba. Dintre de la remunerada, et quedes aficions que a vegades es converteixen en feina també.
Sí, però jo crec que ja crec que en general, per desgràcia, hi ha més de l'altre. És a dir, que al final doncs, t'enganxes amb la feina i t'enganxes perquè és el que hi ha, però tampoc... Sí, hi ha molta gent que sí, que ho diu, i que jo no em queixo, jo sempre he tingut feines que m'han omplert moltíssim i tal, i s'ha acabat barrejant la feina amb la meva passió, i... Però bueno, al final la feina és feina, tu, què vols que et digui? Si et paguen...
Bueno, d'això es consisteix normalment quan fas feina, que estàs remunerat.
Ja, però que dius, comença a pensar, amb les coses que t'agraden molt. A mi m'agrada molt el vi, el tinc que anar a comprar, no me'l donen, per posar un exemple. O m'agrada viatjar, costa diners. O m'agrada, saps el que ve? I tot això, que m'agrada moltíssim, costa diners, no em paguen. Vés a viatjar, va, que et paguem, saps?
Hi ha gent que li paguen per això, eh?
Ah, no, sí, sempre sí. Hi ha algú més intel·ligent, saps?
Alguna vegada m'he posat a la CDP i dic, arribaries a un moment que diries, uf, ja està, ja.
Sol haver-hi trampa, també, al darrere de moltes coses que des de fora es veuen, saps? Els youtubers, no? Aquests que van posar de moda ara fa un temps, especialment aquí pel rotllo dels espanyolets que van venir, no? Però un youtuber, des de fora la gent, aquest tio per anar allà i dir quatre... ¿Cómo? La feina que hi ha al darrere, i per els que realment la peten, bueno, tenen equips de gent al darrere treballant amb ells i han de ser super, bueno, doncs com tothom, mira, parlant de l'esport, si tornem a l'esport, doncs amb l'esport, o amb la feina, o amb el que sigui, o el youtuber, si ha d'arribar amunt, ha de pencar com un animal, vull dir, ha de ser super constant i, si no és impossible, no arribes. Pots tenir un flash, si ets algú mig hàbil, saps? Però arribar realment a dalt amb esport, amb la feina, amb el que sigui... Bueno, estic parlant amb gent que ho saben millor que jo.
El tema no és arribar, és mantenir-se. Sí, mantenir-se clar. Allà, mantenir aquell nivell.
Bueno,
i això és el que molta gent no se n'adona.
Hi ha d'haver-hi molta constància. Molta constància, sí.
Parlant de nivell i parlàvem de feina, l'Institut Andorra de la Dona demanava paritat en els cossos especials i doncs deia també que hi havia encara un diferencial d'una bretxa salarial d'un 26% en el sector privat. Clar, anem per dos parts, perquè aquí he obert dos melons de cop.
Sí.
Paritat en els cossos especials, jo puc entendre. Ara, dius, potser moltes noies, ser bomber no és una feina que els agradaria, ser d'antiatabalots tampoc potser és una feina que és molt atractiva per a una dona.
Bàsicament, ser policia a Andorra, perquè has de fer les tres coses. No estem com un país com a França que s'han especialitzat, no? Andorra, si ets policia has de fer gairebé de tot i el que et pertoqui. Tornem a lo d'abans. La paritat, vale, sí, però és que des de fora es veuen unes coses molt maques. Un cop estàs a dins veus la realitat de les coses i hi ha molta gent que es tirarà enrere o dirà, bueno, és que això al final és el que jo buscava, ja. Però és que al final és això. T'has de saber on et fiques. No és... mira, m'agrada el pa i vull fer pa, vale? Pues aixeca-te cada dia a les 3 del matí, prepara la massa, mare, prepara el... Aquesta part molta gent segur que no ho sap. Que el pa, quan arribi a les 8 del matí tu vulguis anar a buscar el teu trosset de pa, la persona ja porta des de les 3 o des de les 2 del matí fent tot el procés perquè tu arribis a les 8 i tinguis el pa fresc allà. O sigui, sí, molt maco. Com a notícia és molt maco, però després hi ha tota la part de la feina que és més complicada.
I potser del que dius tu també, Bruno, hi ha una part de difusió dintre del cicle educatiu i formatiu que el diàleg o el missatge que es difon es fa menys atractiu per a una noia de dir, doncs mira, vull ser penedir o equips feina, que dius, doncs hi ha una part molt minsa de, mira,
feines,
de dones.
En feines com les de seguretat, o sigui, salvaments i seguretat, en el tema d'Andorra no ho sé com ho fan bé des de dins, però en aquests temes, primer, la institució ja de certa manera t'obliga a ensenyar-li lo maco que és. Jo estic en contra d'això. Realment tu has d'ensenyar als joves, ja parlem de batxillerats i tot, o sigui, 14, 15, a partir dels 14 anys, ja l'haurem d'ensenyar la realitat de les coses. T'has d'enfrontar amb el ciutadà cada dia. Has de venir a treballar, plogui, faci fred, faci calor... Aquesta part no se li diu als nanos. Se li diu, pues, i a més tampoc les importa, el que volen saber és quant cobres. Això per començar, ja t'ho dic. El que volen saber és quant cobres i quantes hores fas al dia. I quan comences a explicar-lo una mica ja comencen... Ja.
Bueno, i situacions de risc... Però no sé, no sé la pregunta exactament per on anava, no? Però al final, si és pel tema de les dones, els homes, les paritats i tal, aviam, és que clar, el problema és que... Mira, jo hi he pensat molt, no?, amb el tema, com no pot ser d'altra manera, perquè, bueno, també amb el bombardeig de notícies referents i tal, i per sort jo crec que anem evolucionant, però jo personalment penso que encara hi ha molta poca paritat, per dir-ho d'una manera, molta disparitat, hi ha poca igualtat, poca... Se'n parla molt, però encara estem molt lluny de que realment hi hagi igualtat d'oportunitats a tots els nivells, ja no només entre homes i dones, que hi hagi igualtat d'oportunitats, encara estem superlluny, i entenc que quan vens amb tant retard com el que es ve, perquè la societat ha sigut machista, és machista, va, diré, és encara machista, quan vens amb tant retard, doncs sí, jo mira, donaré el meu vot per aquestes accions que es fan a vegades, que potser des de la raó diries no acaba de ser just del tot, però depèn de la perspectiva, no? Va, un consell d'administració, tantes dones com homes. Els homes moltes vegades ens hem agafat a dir no, els que estiguin més preparats, i si són tot dones o tot homes, ja, però saps què passa? Que els que estiguin més preparats si han tingut més oportunitats els homes, o si el que decideix qui va és un home, moltes vegades, doncs realment a vegades s'han de fer accions una mica contundents, una mica radicals, per fer una mica el catch-up, que es diu en anglès, no? El poder recuperar aquest temps perdut, s'han de fer algunes accions una mica radicals i tal. Jo, personalment, penso que les dones cada vegada se les veu més amb mil feines que era impensable veure-les i tal, amb uniformes, les que vulgui, i hi ha algunes que tiren més que els homes. Hi ha algunes que tiren més que els homes. Bombers, policies, militars... Vull dir, ojo, eh? Hi ha dones molt fortes, hi ha dones molt valentes, i cada dia n'hi haurà més si tenen oportunitats. A l'esport, cada vegada estan més a prop. Mira la marató, quan va córrer la... Vale, els homes sí, ja han baixat de les 2 hores pelau, que és una bogeria, però
sí,
és que...
Sí, 2, 3 o 4, em sembla, eh? No hi havia 8 minuts de diferència o menys, em sembla.
Clar, però saps, i fa uns anys, bueno, fa uns anys no podien córrer la marató, no? Ho tenien prohibit, fa res, eh? I en canvi ara estan a 8 minuts. Bueno, pues espera, deixa-les. deixa-les, ja. Saps el que vull dir? Clar, és que també...
Que ens atrapin, per dir-ho així.
Bueno, ja ens atraparan, ja, si les deixem, clar.
I tant. Anirem a publicitat i tornem a trobar el Martí Rafel i el Bruno López amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat. Aquest 26 d'octubre t'esperem a la primera edició de la cursa popular dels Tres Ponts.
Una cursa que té dos recorreguts perquè triïs el que més s'ajusta al teu nivell. El Comú d'Escaldes Engordany et convida a gaudir d'una jornada esportiva tot descobrint els ponts històrics de la parròquia. Una cursa que acabarà amb una gran xocolatada popular al Prat del Roure. No t'ho perdis i apunta't a la cursa popular dels Tres Ponts abans del 24 d'octubre.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el Bruno López i el Martí Rafel. Bé, abans d'anar a publicitat parlàvem d'aquesta paritat, sí, i encara camí per recórrer. Dintre d'aquest camí per recórrer, clar, dius, mateixa feina, gènere masculí i gènere femení, 26% de diferència de nòmina, dius, ja no tenim paritat.
Sí, aquesta és una altra, però mira, jo que m'ha tocat decidir a vegades a empreses que he estat sobre temes com aquest, a les empreses en general, a quasi totes, hi ha desequilibris, i no només entre homes i dones, saps? I clar, si l'empresa doncs una empresa que té uns resultats extraordinaris, on, amb molts recursos, doncs ho té més fàcil per resoldre aquests assumptes, no? I per equiparar i per posar cadascú al seu lloc. Però clar, hi ha moltes empreses que van molt justetes, amb uns EBITDAs allò que estan sempre ahí rozando el zero, que els hi costa guanyar un euro. Per aquestes empreses, sobretot si són empreses grans, arreglar el tema de la paritat dels sous, o, que ja et dic, que està clar que hi ha una bretxa important entre homes i dones, però a vegades també passa entre homes o dones amb la mateixa posició. A mi em va estar passant ara. Jo tinc gent treballant per una empresa que jo col·laboro, hi ha gent veterana que tenien un sou X, i ara anem a buscar gent nova al mercat, i aquesta gent nova al mercat, si els vols contractar, valen el que valen. I resulta que valen més que aquell veterà que feia una feina fantàstica. I ara ve un nou que encara no sap si serà bo, i potser li estàs pagant més diners que un veterà que era bo. Sé que pot sonar una mica... però això és real, i això passa també, saps el que vull dir? Llavors, i dius, bueno, i què has de fer llavors? Home, però el just seria aquest veterà que saps que és bo, equiparar-lo o pujar-lo per sobre... Ja, però es pot fer? Estic posant només sobre la taula un dels problemes o dient per què a vegades és mala fe, està clar que a vegades és mala fe, i no s'equiparen les coses, o no són equitatius els sous, perquè hi ha mala fe, però també, ojo, que hi ha moltes vegades que costa, que no hi ha la possibilitat de fer-ho a la d'una. Evidentment, a partir d'aquí, si hi ha bona fe en comptes de la mala fe, doncs poc a poc això es va mirant de resoldre, no? Però bueno, sí, ja està clar que hi ha una bretxa, hi ha unes diferències a vegades importants, però que no és només qüestió de voluntat per resoldre-ho.
Sí, hi ha...
Ahí lo dejo.
Més que una bretxa és el... és demostrar-lo, que realment jo et pago perquè és una dona, i et pago menys. Perquè al final el que l'has de pagar una persona és per la feina que fa, independentment si és un home o una dona. El tema és demostrar-lo que realment aquella empresa m'està pagant perquè sóc una dona, i em paga menys en relació amb el company que tinc al costat, però s'hauria d'investigar un per un, i això crec que l'Institut de la Dona no té els mitjans suficients. Però estaria bé fer aquesta
investigació. Però està documentat, eh? Se sap que hi ha una diferència. Vull dir,
el problema és demostrar-lo. Demostrar-lo i que digui, no, senyors, aquí està demostrat i que surti una sentència de Batllia, i que a partir d'aquí ja la cosa digui, no. Com la Batllia ja té una sentència, un precedent, ara, el que dius, ara les empreses tenen que anar totes a una.
Bueno, a l'empresa pública és més fàcil, no? Perquè tot, hi ha més transparència, a l'empresa privada és més complicat... Bueno, en fi, però sí, aviam... s'està caminant cap aquí, s'està caminant cap aquí, i suposadament amb mateixes capacitats i mateixa posició i mateixa feina, la gent hauria de cobrar el mateix. Però ja dic, després en el món real doncs hi ha tantes variables que fan que es pugui o no es pugui, o que es vulgui o no es vulgui, que no és senzill. Ja dic, suposo que la pública hauria de ser més fàcil, no?
Esperem que sí, que sigui així, i que anem a millor, no anem a pitjor. Jo, una data que a mi m'ha sorprès, i del meu desconeixement, el consentiment sexual als 14 anys i es volia elevar als 16 anys. A mi m'ha sorprès l'edat, 14 anys del consentiment sexual als 14. M'ha sorprès una miqueta. Dius, pensava que era als 16. O sigui, no... D'aquí la meva desinformació.
L'edat legal.
Sí, l'edat legal, però clar, dius, 14 anys, dius... Quan penses com érem nosaltres als 14 anys i com són els d'avui dia, els nanos i noies i joves de 14 anys, dius, caram, potser és un camp molt complex per als canvis que tenen en aquesta edat hormonals, de pensaments, d'actitud, de moltes coses, que també doncs, hi hagi una vessant doncs, més oberta de la teva llibertat de cos, també.
Bueno, a mi em deixes parat, també. Jo estava convençut que era el 16, eh? O sigui, estic com tu, eh? O sigui que... Costarà opinar.
Jo ho sabia, ho sabia.
Tu ho sabies.
Ho sabia.
Ho sabies.
Home, si no ho sé, això...
Sí. Malament.
No, però tornem a lo de sempre, no? Jo crec que això és conseqüència d'aquesta obertura europea. I ara corre fuites. Perquè hi ha països que ho tenen als 17... 16, 17, i el tenen bastant estipulat fins i tot al Codi Penal. Crec que França és un d'ells també. Espanya ho desconec, però crec que França, Portugal, Alemanya ho tenen bastant consensualitzat al Codi Penal, de quina és l'edat a partir de la qual vosaltres podeu fer el que vulgueu amb el vostre cos, i parlem dels nens. I tots estan per aquesta edat, a partir dels 16. 16, 17, comencen per aquí.
Bueno, França, per exemple, responsabilitat penal és a partir dels 16. Per això, en moltes, diguem, barris suburbans hi ha tràfic de drogues i totes les organitzacions muntades, i els que fan doncs, de guaitar si venen o primeres petites mans tenen entre 14 i 15 anys. Justament per aquesta
impunitat
que poden tenir, sí.
Però bé, aquesta modificació també ve de la llei del menor, eh? Que a partir dels 16 a Andorra també ja sabeu que, bueno, i els 14 ja té alguna cosa de penal, però els pares encara estan darrere, però ve per aquí. Però l'adaptació al nou sistema judicial, i Europa ens està posant les piles.
Sí, del que dius tu, ara agafaré un altre exemple, que és l'altre cantó de l'Atlàntic. Als 16, als Estats Units, un adolescent condueix. Dius, caram, dius, si hi ha algunes conductes, diguem, són més pròpies a les bretolades que una altra cosa...
Andorra també, amb 16.
Amb els pares al
ja
cantó.
Ja ho sé. Però bueno, que ni tan mal, eh? Que ni tan...
Mira, aquí hi ha... Jo tinc un vídeo des de fa molt de temps. Això és un soldat de la Segona Guerra Mundial, vale? Que després d'acabar-se la guerra i tot això, torna a la vida civil. I en una va a judici, crec que és detingut perquè l'agafen embriagués, etc. Té 18 anys.
Però això als Estats Units?
Estats Units. Això va ser durant la Segona Guerra Mundial. No va combatre, però això és algo que he investigat i és real. Després de jutjar-lo, li donen la possibilitat de fer pues, una exposició. I ell es sent bastant vergonya de lo que dius. Als 16 anys i als 18 puc conduir, puc comprar una arma, puc anar a treballar, puc anar a l'exèrcit, però no puc beure alcohol. Tinc que esperar amb els 21. O sigui, hi ha coses que a vegades les tenen que pensar bastant bé abans de donar el pas. I això fa pensar pues, certes coses que nosaltres proposem, com ara pujar l'edat de consentiment sexual i tot això al 16, que està molt bé per part d'això, però hem consultat els menors? Hem consultat els jovents, ara que hi ha tanta cosa de consultes i d'això, pues, perquè no crear una assemblea de joves que ho proposin ells, també, i que diguin la seva idea, i que ja es fa. Eh? El Consell General ja sovint es fan aquestes coses, però a vegades en coses, no en aquest sentit, que evidentment necessitem més capacitat i més racionament que una altra cosa, perquè el que dius, les hormones en aquesta edat són les que són.
Alterades.
Però hi ha certes coses que hauríem d'escoltar una mica més al jovent, i abans de donar les passes que siguin necessàries, de dir, escolteu, això què penseu?
Bueno, en general, perdona, el jovent, o a qui sigui l'afectat, no? O el col·lectiu afectat, no? Moltes vegades es prenen decisions als despatxos sense tenir en compte l'opinió de a qui realment afectarà la decisió que s'està prenent, no? Vull dir, jo crec que està clar, com dius, no puc estar més d'acord, vull dir, la gent se l'ha d'escoltar i s'ha d'escoltar l'opinió de la gent que està afectada a les coses. A partir d'aquí, bueno, decideix qui li toca decidir, però almenys que sigui amb coneixement de quines podrien ser les voluntats dels uns o dels altres, no? Bueno, aquest és el joc democràtic normalment, però...
Sí, ara, lo inquietant dintre del paral·lel d'aquesta llibertat de cos i sexual, clar, joves de 14 anys et diuen que hi ha quasi més d'un 50%, bueno, un 47% per ser precisos, han tingut accés a contingut pornogràfic.
Això, això, això.
Dius, caram, dius... aleshores, quina realitat poden tenir o poden tenir percepció de la seva llibertat de cos que poden tenir amb els inputs que poden absorbir per a webs que no els hi pertocaria, diguem, accedir, per dir-ho així. Clar, aquí diguem, el fil és, no és que és molt prim, és...
Enric, ens estàs portant avui, ens està posant aquí en el callejón sin salida. Escolta'm, al final, mira, jo el que et diria és aquí l'educació és el que ha de premiar, no? Jo crec que si hi ha una bona educació a casa, no? Començant a casa, amb els pares i tal, no sé què, doncs totes aquestes coses generen menys risc que si no hi ha una bona educació, si no s'escolta, si no hi ha diàleg, si no... Saps el que diria? Parlant del jovent, sigui sexe, o siguin drogues, o siguin armes, o sigui violència, o sigui el que sigui, o violència de gènere, tots aquests temes, quan hi ha educació, quan hi ha diàleg, quan hi ha proximitat, tal, bueno, poden aparèixer, no, ningú està exempt de que a casa seva, no, doncs, a totes les famílies hi ha hagut sorpreses, no? Però jo crec que normalment quan hi ha educació, doncs tot això, doncs la pornografia, doncs és menys preocupant que si a sobre, doncs hi ha deixadesa i, saps, aquests nanos que els pares no els hi fan ni cas, que estan tot el dia jugant amb la PlayStation o no sé què tal, doncs, bueno, doncs aquests si s'enganxen amb el porno, doncs també, doncs a saber quins comportaments tindran després, no? Si no són nanos que estan, entre cometes, mig abandonats.
Doncs sí. Clar. Canviem de tema, cosa que també la canalla n'he vist bastanta. Aquest cap de setmana he hagut el Vidracing a la Massana, 5.000 peces venudes. Això de l'economia circular, del reciclatge i tal, doncs, bueno, els joves també n'estan bastant conscienciats i els agrada. O sigui, no, hi havia bastant jovent aquest cap de setmana.
Aquest any no he anat, l'any passat sí que vaig anar, però aquest any... Home, és que a banda de reciclar també està la pela.
També.
Vulguis o no, això influencia una mica. I el que deia ell abans de l'educació, si nosaltres eduquem els nostres fills de que no tot el que és nou és el millor, que a vegades podem reciclar, com abans dèiem d'una autocaravana, doncs en lloc de comprar una autocaravana nova, adaptem una vella i posem quatre coses, ja està reciclant una mica, perquè al final, si a Europa ens estan bombardejant amb el tema de reciclatge, que hem de reciclar tot, que hem de tornar a fer-ho, a donar un segon ús a les coses, etc, etc, doncs jo crec que Andorra en això ho fem bastant bé. Ho fem bastant bé.
Sí, home, i el Vidracing és un bon exemple, del tema de la consciència pel medi ambient, pels reciclats, etc. I després hi ha els temes econòmics, però en tots els sentits, no? El Vidracing ja el que diu per tenir-ho ja en un armari parat, doncs, sí, ho puc donar sempre a Càritas o el que sigui, però bueno, li dono sortida, ho venc, encara que sigui a preus molt econòmics, i la gent, independentment del seu estatus social i capacitat econòmica, també veu una oportunitat i no té problema en comprar coses de segona mà i tal. I a mi em sembla fabulós. La veritat que el del Vidadressing és un exemple d'algú. Funciona superbé. Se'n fan uns quants al llarg de l'any i es venen moltíssimes peces de roba. La veritat que... Sí,
sí, sí, cada any està esperat amb candeletes i, bueno, és una cosa, doncs, com deies tu, Bruno, tant per a famílies que tenen una economia més justa, o dius, mira, estic buscant també una peça de roba una mica de vintage perquè té la seva història i el seu carinyo.
Escolta, i capricis, que si vas a la botiga... Escolta, no vull que no... Jo també vaig a les botigues, però si vas a la botiga per la peça de roba de marca i tal, amb el que et compres una peça de roba de marca a la botiga, el Vidadressing et compres 15 peces, tu. I moltes són de marca i estan impecables i saps el que vull dir? Escolta, doncs per què no també, no?
Parlant de botigues, que deies tu, Martí, està a l'alça, 213 comerços de més oberts, o sigui, 1,7% de creixement, quasi 13.000 empreses, establiments comercials, i dius, bueno, Andorra va a l'alça, és una cosa, diguem, bona per l'economia nostra, independentment de tots els problemes adjacents que pot arrossegar. El Bruno està rient, perquè aquí no tenim càmera.
Saps què passa? Que ara totes les notícies són fabuloses, l'IPC puja d'això, les botigues obren, i ja arribem al desembre i diuen que l'IPC situa a baix, perquè venen les pujades salarials. Sí, al final, a mi ja, ja amb aquests bombardejos de notícies de que ara puja això, la economia va tot fabulós, i després arribes amb un IPC que dius, i com és que el desembre baixa tant? Perquè venen les pujades salarials i aleshores baixem a l'IPC, no vagi a ser que ens donem una patagada. Però bueno, això ho deixem pel senyor Ubach, el senyor Gabriel sí. I la CEA. Però sí que és, home, són bones notícies, vale? Però jo a mi m'interessaria saber quan s'han tancat, també.
També.
Sí, de totes formes, mira, aquest matí parlàvem amb un amic hoteler aquí d'Andorra i la veritat és que de moment, per sort, sembla que encara hi ha una inèrcia bastant positiva, en general, és a dir, a nivell economia, a passar de tantes coses que estan passant al món, no? I no gaire lluny, la guerra al Mitjà Orient, la guerra d'Ucraïna, no? Amb Rússia, les eleccions als Estats Units, que també tenim allà un bon show.
D'aquí 15 dies,
que tenim, tenim un bon show, però l'economia en general, per les nostres contrades, Andorra, Espanya, França, bueno, la cosa de moment sembla que va força bé, no? Doncs, bueno, esperem, aprofitem-ho tu i ja està. I a gaudir-ho. Ara m'ha pres això també, quan va bé, no? Quan neva, pues vinga. Bueno, a disfrutar. Quan no neva, pues mira, mala sort.
Potser és una conseqüència de que les coses van millor perquè les visites als dentistes es disparen un 36% més. Dius,
escolta, clar, tens aquí una xuleta que és impressionant.
És que s'està llegint el mateix Enric, que m'he llegit aquest matí.
Escolta, quin animal.
No, però el que vull dir és que a vegades quan l'economia personal és dolenta o són moments difícils, la part de salut queda enrere. Dius, aleshores, si hi ha una bonança, diguem, econòmica per les persones, dius, també hi ha potser actes de salut, com per exemple el dentista, que dius, mira, tenir un empaste o una dent que estava així, doncs me la faig arreglar, no? Que, bueno, a vegades és un mal per un bé.
És més estètica que de salut.
Això també pot ser. Però dius, bueno, podria ser també un indicador, doncs, d'una certa, diguem, millora econòmica per la...
Home, doncs per mi no. Per mi no, perquè jo truco al meu dentista i en una setmana em dóna hora i si incrementen doncs ja tindré que esperar-me.
No, però...
O sigui, no. Però el que no, diu... home, no, això està bé. Està bé que la gent vagi al dentista i...
El que diu l'Enric és cert, eh? Quan les coses van bé, en general tots els indicadors comencen a estar en verd, no? En positiu. Tot comença a anar bé, no? Perquè és com... No, les coses no saben... No va bé aquí, no va bé allà, no li va bé a l'hoteler, però al botiguer no li va bé... No. Si l'hoteler omple, el botiguer ven, si, saps? És una cadena i quan va bé, normalment doncs va bé per tots.
De fet, Andorra funciona com una roda. És, si no et va bé a tu avui, demà sí anirà millor, però per altres, o sigui, no tothom té que anar bé. Alguns tenen que anar bé, altres una mica malament, etc, però al final tot s'equilibra. I Andorra jo sempre l'he conegut així, amb un equilibri. Si avui els botiguers dels esquís no poden vendre, doncs de la setmana que ve o el mes següent doncs vendran més, però per la contra, el que dius tu, la restauració, doncs, la gent ve i només vol prendre cafès i anar a fer entrepans i anar a menjar perquè no volen comprar, doncs la restauració tindrà uns ganys més elevats que les botigues de venda, el detall o el que sigui, però al final sempre es troben en l'equilibri.
Doncs d'aquesta bonança any que ve Joc dels Petits Estats, bueno, a partir del dia 25 a la fira doncs, hi haurà un estant per captar candidatures de voluntaris, perquè hi ha 500 persones per als Jocs, aproximadament farà falta de voluntaris. Bueno, ho tenim aquí a la volta de la cantonada, perquè estem a 9 mesos, per dir-ho així, o menys.
La cara que et faig no és per al tema de captar voluntaris, és que és un problema, no sé si mundial, però europeu. I això ho he comprovat. Estan de vacances, ho he comprovat. Espanya, Portugal, França... Hi ha un problema de voluntari. O sigui, el jovent ja no vol ser voluntari. Sembla que no vol ser voluntari, no vol venir a donar el seu temps. Si no hi ha una contrapartida. I això és un problema, eh? Hi ha certes institucions que estan tenint molts problemes de voluntariat. I dependen d'aquest voluntariat. I això s'ha de fer alguna cosa. S'ha de fer alguna cosa perquè si el voluntariat se'n va, hi ha moltes institucions que no poden continuar. I això és un gran problema. I ho he vist, Ho he vist, per desgràcia, en aquestes vacances, això ho he vist. Jo pensava que era algo molt d'aquí, que ara mateix els jovents pues, se'n van de vacances o el que sigui, però no. No, és algo que no és només Andorra.
Bueno, esperem que nosaltres revertim una miqueta aquesta tendència, no, Martí?
Sí, sí, el que passa que, clar, és que és tan intens també, perquè Andorra, em refereixo, clar, fem tants esdeveniments i tal, venim de fer els mundials de mountain bike, les copes del món d'esquí alpí, tots aquests esdeveniments necessiten voluntaris, cada cap de setmana passa una o diverses coses potents, no? I els jocs dels petits estats, doncs, és un repte brutal, són les olimpiades dels petits estats, no? Vull dir, serem l'epicentre i en aquest sentit de tots els petits estats d'Europa. Bueno, és un repte, sí, clar, però clar, és que és un mes dins de tants, perquè que ja està bé, no ho dic amb negatiu, perquè jo crec que això ens està donant un impuls i s'ha generat una dinàmica al país, que inclús alguna vegada, crec que ho havíem comentat aquí a l'antena també, s'ha inclús doncs menyspreat algunes coses, perquè clar, quasi hem normalitzat que s'organitzin copes del món, mundials, esportius, jocs dels petits estats...
Ho tenim a la mà, o sigui, ja està fet.
En fem tants, que quasi hem normalitzat alguna cosa que, bueno, o d'alguna manera perd una mica de valor en el cap de la gent, no? I és cert que, bueno, doncs és un repte important i sí, bueno, a veure com va la fira.
Sí, bueno, les inscripcions seran després en format digital fins al primer trimestre.
O sigui que... Esperem que hi hagi sort o encert, no?, amb com es munta tot per aconseguir doncs aquest voluntariat.
Doncs sí, que s'impliqui la gent. Martí i Rafael, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me, Enric, ja ho saps que és un plaer.
Agraït. Bruno López, merci per la teva presència.
A tu, com sempre.
Bueno, agraït tenir-vos aquí i nosaltres ens solem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.